3, actualitzem la informació. El PSOE dona per fet l'acord sobre l'amnistia, tot i que assegura que ells no es pensen moure. És la posició que ha defensat aquest migdia la portaveu del PSOE, Esther Peña, davant les informacions que apunten a una entesa imminent.
No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves, pues bueno, puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa comisión de justicia.
A l'altra banda de la taula, Junts no va de boca. El PP, mentrestant, acusarà el PSOE de fer servir justament l'amnistia per tapar la corrupció del cas Koldo. La popular Esther Muñoz ha elevat el to de les acusacions contra el PSOE.
Con las mordidas que hacían de estos contratos, se gastaban el dinero en viajes, en Ferraris, en mariscadas, en fiestas y en prostitución. Al final, todos los casos de corrupción del Partido Socialista acaban siempre igual. Con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos.
Els populars han registrat avui la petició per apartar de la presidència del Congrés Francina Armengol. 4 de cada 10 dones serien pobres si haguessin de viure soles, ho denuncia l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Això el dia que s'ha començat a aplicar la iniciativa del govern per combatre la pobresa menstrual. Les farmàcies ja han començat a dispensar de franc productes menstruals reutilitzables. I l'atur ha tornat a caure 700 persones menys en un mes. Aquest febrer ha estat el millor des del 2000. Esports, Pedri, Frenkie de Jong, que s'estaran unes quantes setmanes de baixa, Xavi.
El Barça ha confirmat que de Jong té un esquinç al turmell dret i Pedri una lesió al recte femoral de la cuixa dreta. El club no dona terminis de recuperació, però serà en baixa segura per la tornada dels vuitens a final de la Champions, la setmana que ve contra el Nàpols, i fins i tot són dubtes seriós per una hipotètica anada de quarts a final a principis del mes d'abril. Tots dos van acabar lesionats en l'empat d'ahir al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. La jornada de primera s'acaba avui amb l'Osasuna a la vés a les 9 del vespre i mitja hora abans també es tancarà la de segona divisió amb l'Elx al Corcón.
I acabem el temps. El vent es mantindrà aquesta tarda a les comarques del sud. Mònica Usar.
Sí, es mantindran les ventades, sobretot a les comarques de Tarragona, també cap al sud del Pla de Lleida, i a la resta cal destacar aquests núvols, que aniran a més a mesura que avanci la tarda i fins i tot deixaran algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, sobretot a la cara nord, on la cota de neu baixarà dels 1.600 cap als 1.200 metres, i tot plegat amb temperatures una mica més altes que ahir, especialment a les comarques del nord. I demà tindrem un matí més tranquil, amb més estones de sol, però a partir del migdia s'esperen alguns xàfecs a les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb cota de neu que baixaria fins als 1.000 metres.
Ara són les 3 i 3 minuts, tanquem el RAC1 migdia, l'hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control tècnic i ara continuem pendents de l'actualitat dels butlletins del 9C amb Anna Ballonesta.
I el tu diràs amb l'Aleix Parés, eh?
Tornem demà a les 2, ara versió RAC1 amb Toni Clapés.
Versió RAC1. RAC1.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella. Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School. En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Jornada de portes obertes dissabte 9 de març. Per a més informació, masllop.es.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Què tens planejat per Setmana Santa? Et proposem una escapada al Penedès, desconnectant un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a penedesturisme.cat.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Aquesta primavera, llança't Flowers al centre comercial, esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u.
RAC1. Tots som u.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. En etapa de formació, Mariona Gil. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Serra, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Raquel Herbàs i Maria Xinxó. El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, Edu Mutante i Marcelí Virgili, la veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que s'envolta de reporters que sempre encerten a la diana.
Saps quin dia és avui?
Pot ser el dia de la pau?
El Dia Internacional del Croissant.
Ah, mira que bé.
I estem preguntant si coneixeu algú que porti banyes.
Sí.
Tu tens una parella tancada?
M'estic separant.
Hi ha hagut infidelitat?
Per les dues parts, sí.
Ah, llavors el dia del croissant et toca de prop.
Toni Clapés!
Bona tarda. Molt bona tarda. Què tal, com esteu? Com ha provat el cap de setmana, Montse Llussà? Bona tarda.
Bona tarda. Jo he estat per Reus, feia un fred i un vent,
ah,
però tremendo. I molt a prop, cap a la Mussara, sí, senyor Marcelí, sí, hi havia neu.
La Peluda? Ah, no.
Com?
La Peluda és aquí?
Què diu?
A la Mussara, baixa la Peluda.
La boira, però en aquest cas hi havia, sí, neu. Va nevar.
A la Mussara?
A la Mussara.
Que és un poble abandonat misteriosíssim, eh? No hi aneu, perquè allà, si ha perdut gent, entra, sí, gent cap dins l'església que hi ha. Saps què?
Sí,
aquella,
però està tot derruït, eh?
Tot, sí, no hi ha ni teulada ni res. I ha entrat gent a dins i...
Mai més se'ls ha vist, aquests jugats.
Cada dia, Sebastià, amb més problemes de vocalització.
Sebastià?
Ei.
Sebastià, tu sabràs que
allà... Realment costa de...
Allò que passa.
Allà a vegades, si va a veure, tu deus saber les llàgrimes de Sant Llorenç.
Això passa molt, si us hi fixeu.
Sí, sí.
Jo ho conec,
És una...
Si no ho tens ben enganxada, la cosa...
Sí, no, però vull dir que això, si us hi fixeu molt, que jo sempre sé en aquestes coses... A mesura que molta gent... O sigui, que, sí, que per exemple, referències, sí, del món audiovisual, sí, van acumulant anys, bueno, te n'adones que comença... Comença a trontollar la calaixera.
Aquell que cridava, el Pepe Domingo Castaño.
N'hi ha molts que a mesura que vas fent anys, la calaixera trontolla. No, queda una mica lleig. Senyor Virgili, què tal? Anem a plantejar l'enigma d'avui, que ens el serveix Montse Llussà.
A veure. Serrat, què tal? Bona tarda. Mireu, l'any 1877, un 4 de març, s'estrenava per primera vegada...
Això li agradarà, senyor Virgili.
Escolti això.
Tchaikovsky. va enverinar ell mateix, eh?
Aquesta obra sí que m'agrada la llista. Aquesta obra.
Tchaikovsky i El llac dels cignes.
El llac dels cignes, que és un dels ballets més populars. Suposo que l'heu vist mil vegades, si no és en directe a la tele, vaja.
Sí, ens ho ha dit tres o quatre cops. Ja,
però és que és bonic de veure.
Sí, no, és que ja ho hem apuntat i tot.
On diria que es va estrenar?
A Rússia.
En quin teatre? Doncs al Bolshoi. Al Bolshoi de Moscou.
Tot s'estrena al Bolshoi.
I des de llavors ja sabeu que s'ha representat milers de vegades arreu del món.
No m'estranya.
El Liceu també s'ha fet, evidentment, i aquesta temporada, evidentment, hi tornarà, està programat pel mes de juliol, i la pregunta és, quan es va fer per primera vegada El llac dels cignes al Gran Teatre del Liceu?
Quarta vegada que ho diu.
El director d'orquestra ha d'anar boig, eh?
No portem ni 5 minuts de programa i ja ha dit 4 cops preciós. El Sergi Pàmies, que
també
si
compta.
no vaig descomptat, demà el tindrem al versió. Li diré que, a banda de fer el recompte d'aplaudiments, que ja s'ha fet, ara faci un recompte de preciós.
De preciós i de Jesús.
I de Jesús.
Si pogués ser.
Perquè el que podria dir,
i de fixa't.
El que podria dir vostè és molt preciós i amb una vegada té prou, sap?
No, perquè, a veure, és que cada moment té la seva...
Bé, anem a la pregunta. Quan es va fer per primera vegada El llac dels cignes al Gran Teatre del Liceu?
I en totes les opcions, el senyor Marcelí hi hagués pogut ser present. La A, any 1878, que va ser un any després d'estrenar-se a Moscou.
Sí.
B, l'any 1925, que aviat farà 100 anys, com vostè, per tant... Calculi. Jo crec que vostè hi devia ser, perquè vostè igual era viatge camí del Titanic.
Sí.
No, que ja s'havia enfonsat.
No.
L'any 1900, amb el canvi de segle, o l'any 1992 pels Jocs Olímpics.
Puja!
Quan es va inventar la goma per impermeabilitzar les portes, perquè, si et dupli tot el Liceu ple d'aigua, per fer el llac, has d'impermeabilitzar, si no surt tota l'aigua sota la porta de l'entrada al Liceu. Si has de fotre unes gomes, a 1800 la goma no estava inventada en el plàstic. Ha de ser el 1900 i pico. Allò deu ser espectacular, eh?
Sí, sí.
Maco, maco. Ara, amb la sequera, ja no poden fer un disbrat així d'omplir el Liceu d'aigua. Ho has de fer a l'exterior, al llac de Banyoles, o així.
Els músics del fosso s'ofegaven tots.
Sí, es van morir tots.
Sí.
Era un espectacle submarí, que clar, era la gràcia, també.
Un que va morir, diu que va dir, hòstia, teniu bitllets per agafar el Titanic? Diu, mira, no he pogut agafar els bitllets.
Tot això que m'he estalviat.
Però m'he mort igual, m'he mort de la mateixa manera.
Sí, de la mateixa manera que més mort siguis anat.
Ja està.
Però, bueno, l'avantatge és que no s'hagués cremat, també. Si ho haguéssim ofert d'aigua, el Liceu no s'hagués cremat.
També.
Ha vist mai vostè El llac dels cignes de Tchaikovsky?
No, però m'hagués encantat, perquè m'atrau aquestes coses així espectaculars.
No, li dic perquè ara té l'oportunitat d'anar al Liceu i veure-ho.
Sí. Bueno, però si tens invitacions o què?
Bueno, ara li buscaré. Ara li buscaré a veure si trobo alguna cosa. De moment no en tinc cap, però ara li buscaré.
I avui, en principi, no les regalem. El que sí que farem serà regalar la tassa a la persona. Primera premissa, escriure. Segona, encertar-la. I tercera, que gràcies a un número que digui alguna de les persones que hi haurà en aquest estudi, doncs sigui el teu. Llavors sí que és una meravella, perquè t'emportes moltíssima xocolata Julong, extraordinària, i una tassa del versió, que mira, escolta'm, no?
Sempre fas el
està
rei.
Bé? Doncs ja està. versio@rq.net, avui al llarg dels cicles.
Arriba!
Sobretot aquí, el Toni Rovira queda canicalat. Això mateix. Bé, abans d'acabar-ho d'espatllar, aquí podem saludar...
Ara, pures.
Molt bé. Sota l'aigua, el tato,
Preciós.
Tot això ballant, Preciós per cinquena vegada. Bé, qui està preciós i preparat i a punt amb la seva secció no és altre que Marc Sala. Marc Sala, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Molt bé.
Avui ja m'he despertat escoltant, com cada dia, el Jordi Basté. Sí. I ens ha recordat això, que dilluns de la setmana vinent farà 20 anys exactes de l'11M a Madrid. De fet, ara diversos documentals han, doncs, han recopilat els moments que van passar, com per exemple la gran mentida del govern del PP, que ens va fer creure a tothom que l'autoria doncs era d'ETA, sobretot per no perdre vots de cara a les eleccions. Així, de fet, ho explicava en aquell moment el ministre de l'Interior, Ángel Acebes.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA.
Aznar també va parlar de les famoses armes de destrucció massiva. Això és un recopilatori de les grans mentides.
El régimen iraquí tiene armas de destrucció massiva. Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.
Les estoy diciendo la verdad. I després, al cap d'uns anys, també va dir això, eh?
Yo no mandé ninguna tropa de combate española a Irak. Ahora están las fuerzas españolas, hay fuerzas de combate españolas en Irak. Yo no mandé ni un soldado, no mandé un avión, no mandé un barco, no mandé un submarino, no mandé... No, no. Simplemente España no participó en la intervención militar en Irak.
La de mentides que ens hem hagut de tragar, i precisament parlàvem d'això a la reunió del matí, no? De... en què ens deuen estar mentint? Per això he fet un reportatge d'investigació al carrer, perquè sigui la gent del carrer, la gent del poble, la que ens reveli quines són les noves teories de la conspiració. Mm. Què ens amaguen?
Home...
Ui, al carrer,
un reportatge que podria estar avalat per la mateixa Glòria Serra, que donaria el segell.
Home, sa.
Aquest reportatge d'investigació, amb què ens enganyen?
Avui Marc Bala i el seu equip d'investigació destapa una nova bomba informativa. Com cada tarda, més exclusives aquí, al Versió RAC1.
Ens van enganyar, per tant, amb l'autoria dels atemptats de l'11M. Ens va enganyar José María Aznar amb que Irak tenia armes de destrucció massiva.
Podríem seguir
que Xavi és entrenador. Ara anem amb el que seria d'altres qüestions que la gent té la percepció que ens estan enganyant.
Sí, he posat el micro al carrer, com per exemple la Malena diu que la Moncloa no ens està dient
què
tota
me
la
diu? Veritat. Pedro Sánchez, impossible, eh?
En què creus que ens estan mentint?
Jo crec que en realitat tothom és supergay i que ningú vol acceptar. Jo crec que tots els... O sigui, jo crec que en Pedro Sánchez en realitat és gay.
Què dius?
T'ho juro. En plan, tu mira'l. O sigui, és super...
Però tu això com ho pots saber?
Perquè té vibra de gay.
Tu captes la vibra de...
Sí. Jo convisc tota l'estona amb gent homosexual i jo sé que en Pedro Sánchez és gay. És que t'ho juro. És que jo...
Estàs basant en Pedro.
Sí, jo crec, sincerament.
I ell per què ho vol amagar, això?
Perquè és que Espanya és molt homòfoba. I Santiago Abascal, bof. La persona més gay del món, però no vol dir.
Però això ho estàs dient tu ara per fer una broma? O
no, però tu no el veus, a Santiago Abascal. O sigui, jo ho dic en sèrio, jo crec que és supergay.
Però quines pistes tens? Amb què et bases per fer aquesta afirmació?
És que quan tu veus que una persona és tan mascle, és que li agraden els mascles. I am gay.
Com ara?
I am okay.
Com va?
I am gay, I am okay.
La Moncloa drag queen. Your heart.
L'altre és que si ho fos, quin problema hi hauria? Vull que ho digui, que sortirà...
Ella diu que té una percepció...
Sí, ella n'estava convençutíssima.
Bueno, porque tiene el detector de marica activado.
I que ens...
Claro.
I que ens menteixen amb això, no?
Clar, jo m'he quedat...
Detector de marica activado.
Doncs...
Detector de marica activado.
Tot i que, perdona, Pedro Sánchez està casat i no sé si té un o dos fills, ara. Clar, recordo a nivell familiar.
Clar, aquest és el tema.
El context.
No, una pareja rara.
Deu ser de bici. No, ha sigut la Malena la que ella assegura que té, com bé diuen, el localitzador de gais.
Jo no descarto que Pedro Sánchez i Abascal s'hagin liat. No ho descarto. A veure, potser Pedro Sánchez i Abascal ens estem passant una mica. Però Casado, que és així com guapet, i Pedro Sánchez també? No sé, o...
Però no tindríem per què amagar-se'n.
Home, quants futbolistes gais coneixes? I què vol dir, que no n'hi ha?
O sigui, creus que ens estan mentint sobre l'orientació sexual d'alguns dels líders del nostre país?
Sí. Pedro Sánchez escolta l'Anna del Rei. O sigui, home, tu has vist la seva playlist? Va sortir que s'havia filtrat com la seva playlist, que no sé si estava des de l'Spotify de la Begoña o les seves filles o no sé què, i sortia com les cançons que havia escoltat aquest 2023, tal, no sé què. És una playlist que els meus amics gais escoltarien perfectament. Pues la Taylor Swift, la Lana del Rey... No, no, però és que hi ha moltes pistes, és que...
Hi ha més pistes? Tu creus que allò de la seva dona... Realment?
És una tapadera literal, però sí. És que literal. Jo crec que es puguin estimar, i ho crec sincerament, però que li agraden els tios. Ja té tota la tapadera muntada i en realitat... Però és una mica com, jo què sé, com Lorca, en plan, Lorca i Dalí s'estimaven moltíssim, però després Dalí té a gala. Doncs pues no, pues Dalí és supergay, tio, també.
Només veu gais, aquesta noia.
Aquella època ja es va dir això, que Dalí i l'Orca es veu que...
Dalí.
I a la gala ni l'havia tocat.
Posava el cul com un oca.
I anava...
Posava el cul com un oca.
I es veu que ell només mirava i altres nois anaven amb la gala.
El cul com un oca.
Qui és una oca?
El cul com una oca. Ca. El culo. Ui. El culo.
Doncs està casat des del 2006 i té dues filles, la Carlota i la Inoa. Pedro
Sánchez. Sempre que parlem de Dalí i oques no, però ànec sí, em ve aquella...
Ai, sí, per favor.
Aquell relat que ens va fer la senyora Rius a casa seva, que va tenir en Dalí, que portava ànecs i en el moment... Del clímax els hi tallava el coll perquè el cul es tanqués i hasta aquí pudo haver.
Por favor.
Va. Amb el Dalí, eh?
Dalí.
Mira, ho recordo com sempre em ve al cap això i l'explicació de la senyora Rius era aquest.
El senyor Dalí em va semblar molt patètic i molt dolent perquè jo estic amb els animals i quan deien que ve un pato, que ve un pato, jo pensava que hem de berenar i després veníem 5 o 6 sueques importants, altes, i ell de llamar-me el divino, i el pato el portava en viu, les sueques li tallaven el coll i ell posava la cueta en el colet del pato.
Perdoni un moment, perquè...
Terrible.
Rapa el pinzell al cul.
No calia tallar-li el cap, penso jo.
No, és que no calia res.
Sí, ja perquè sembla grotesc. No, vull dir que en el moment que talles, clar, tot es contrau. I això és el que... Segons el senyor Rius...
Entrava més apretat.
Però, Salvador, això és zoofilia. O sigui, tu practicaves la zoofilia.
No.
Home.
No.
Home.
Això és passeig.
Com?
Passeig.
Passeig, què?
Passeig?
Surt a passejar.
Home, no.
La pinzellada.
Tenies relacions amb un ànec. O sigui,
seguim amb més teories de la conspiració de les que s'estan parlant ara mateix al carrer.
A veure, què és el que creu la gent que... amb què ens estan enganyant?
Doncs mira, per exemple, el Didac creu que ens amaguen la vida extraterrestre.
Sí, hi ha moltes coses que estan amagant. No els interessa. La gent, quan és més tonta i més ignorant, millor. I a vida, sí. A quin puesto no ho sabem, perquè no posem únics aquí a la vida terrestre. No, nosaltres no.
Hi ha una consorció perquè no creguem en els aliens?
Potser sí. Jo crec que ha vingut gent de nostres planetes aquí. Les terrasses de Baalbek estan fetes per la part d'Egipte, sembla, que són unes pedres que van tonelades i tonelades. Com l'han posat allà?
Vostè creu que les piràmides... poden ser obra del més enllà?
Des de l'ego, el que va costar, no sé si el ser humà podrà fer això. És molt difícil saber-ho. No
ens ho estan amagant,
no,
això.
No s'ha trobat ninguna maquinària, ni res, ni algú que pugui dir... Bueno,
podrien ser aliens allà tirant pedres.
Però que han vingut naus de extraterrestres, sí que han vingut.
Jo ara, per exemple, com sé que vostè no és un alien? Com m'ho pot demostrar que vostè és una persona?
No li puc demostrar.
Ah? Ai, que l'he pillat, eh?
No li puc demostrar. Però sí, n'hi ha...
Aquest home?
Jo no descarto que sigui un alien.
Jo crec que és Francisco Ibáñez reencarnat.
Sí.
Tinc la sensació que és el caricaturista, no el cantautor, el caricaturista Francisco Ibáñez reencarnat.
I encara us diré més. Sí. La gran mentida que tothom ens han fet passar amb un embut i que ningú no vol dir és que l'home no ha arribat mai a la Lluna. Mai! Mai! O sigui, tu et penses que porten l'Armstrong... Ja tenia prou feina amb la trompeta, que se li inflaven les galtes aquelles inflades quan cada vegada que tocava com un peix globus i tocava les galtes. Tu et sembla que ella havia de ser astronauta? I quina casualitat que va ser el trompetista el primer a arribar. Va, i què més, home?
No seria vostè l'exemple a seguir pel que fa a fets que han estat un engany, com per exemple, no cal anar molt lluny, la seva estada al Titanic.
A veure, si es veu...
Que a dia d'avui... A dia d'avui encara no ens ha ensenyat cap document que dongui fe de que vostè va estar al Titanic. Per no parlar del desembarcament a Normandia, que no va desembarcar, sinó que es va quedar, segons em diuen, a la barcassa, va baixar, perquè es va cagar de por.
Home, els pelaven a tots, vaig dir, dai la vuelta, que ja tornarem un altre dia.
I en un altre ordre de coses, el Yeti. Una altra història que també... No hi ha qui se l'empassi.
Això no sí que no ho pots dir, perquè d'això fins i tot hi ha proves sonores.
Sí, clar.
El Yeti i jo parlem de tant en tant per telèfon i a veure com ens va la vida, i tu ho saps, i s'ha posat aquí a la ràdio més d'una vegada.
Yeti, sóc el Marcelí de Catalunya. Què te acuerdes de mi? Sant Pau, noi, sí que l'has agafat fort.
No, l'has agafat pel pueblo, claro.
Claro. Vosotros també tenéis la passa, no? Sí, no, aquí estem igual, sí, però... Yeti, a part d'això, com estàs? Ai, Jesuset, hombre. Com prova l'any?
En mayo, el 21 de mayo, sí. Hace 3 años que me quedé vivo.
Oi, noi, què me dices ahora? No sabia nada. Te acompaño en un sentiment, eh? Es estar de pega esto, eh?
Y hay mucha pena.
Sí.
Però què vas, eh?
Què vas a fer? Tens llei de vida, si no, i quan arriba la mort no hi ha remei en cap hort, si no, i... Què vau fer, el funeral aquí a l'Himàlaia, eh?
A mi casa, sí, a mi casa.
A tu casa, està bé. Escolta'm, doncs, mira, jo t'ofereixo, si vols venir a passar uns quants dies a casa nostra ja per estar tranquil, eh?
Serà difícil, no? Perquè jo no puc deixar mi casa sola y el terrenito, tengo gallina, tengo una perra allí y es muy grande la perra, tiene que comer porque si no...
Però aquest és el Yeti?
Pues clar, no la puc dir la perra perquè ja t'entenc, perquè escolta'm una cosa, ¿qué tiempo hace por aquí?
Los copos muy grandes y muy buenos que tenía mucha agua.
Però escolta'm una cosa, si vols venir, tu no et preocupis perquè vens a l'habitació de casa, no t'encens l'estufa i estaràs congelat com si fossis a casa teva.
No, yo me acuesto con la camisa de noche.
Ah, entonces también eres Fredolico.
Y bueno, tú di lo que quieras.
No, ja veig que estàs ben fumut. Però bueno, escolta'm, que és molt cara la conferència i ja em costarà un ull de la cara. Escolta, que et milloris, eh? Sant Pau, se n'en sortirem, eh? Escolta'm, Yeti, ja ens trucarem. Au, adiós.
Quines proves.
Semblava que fossin persones diferents, perquè anava canviant l'accent.
No, realment ha portat una prova. Això està clar.
A veure, parla castellà. Ja, tu sabies que parlava castellà?
Perquè és foraster.
Jo de vostè parlaria amb la direcció de RAC1, que estan molt interessats en crear nous podcasts, i podria crear, ara que es fan podcasts de tot, fins i tot de Pixator, doncs... Podria fer un nou podcast. No, vull dir que podria fer un podcast de les meves converses amb el Yeti, perquè avui en dia es despatxa tot en el món del podcast.
Amb tothom,
tot.
Va, seguim amb més teories de la conspiració.
Sí,
per exemple, m'he trobat a dues noies, la Paula i la Vinyet. La Paula, en concret, té una altra teoria. En què creieu que ens enganyen?
Bueno, a veure, jo últimament estic sentint molt lo dels aliens, que havien detectat aliens o objectes voladors no identificats, tal. I hi ha una teoria que diu que ens estan preparant per quan realment vinguin els aliens. I això és, això de les notícies aquestes de que estan venint aliens, és per acomodar a la societat a que quan vinguin de veritat no ens espantem tant.
Ara. Si ara arribes un alien aquí a Catalunya i diguéssim, com et dius, perdona?
Paula.
La Paula serà l'encarregada de donar-li la benvinguda a aquest alien. Tu, Paula, què li explicaries? Home, tu t'has informat. Què li explicaries? Com som els humans?
Welcome to our planet, to our society. This is how we do it. I li explicaria més. We have companies and we have schools. And
a lot of different people with different criteria and...
A lot of variety.
Esteu molt preparades, per l'arribada de...
Molt. Ho tenen
a vora. Vivim un món ple de mentides.
Ara.
Vivim a Matrix. i no ens n'adonem. Estan enganyant constantment. Ara la sequera, tothom va dient, tu escolta la gent, no hi ha aigua, no hi ha aigua, no hi ha aigua.
I no para de ploure.
I bueno, i obres l'aixeta,
ara
sempre surt aigua, igual que sempre. Bé, mires aquí al Mediterrani.
Per tant, vostè gasta com sempre, no?
Bueno, és que surt...
Com que surt, vostè tira de veta.
N'hi ha aigua, no hi ha aigua. Doncs ja està.
Ara.
I mires aquí al Mediterrani, està ple, eh? Mira, tu que des d'aquí la vista del RAC1 es veu perfectament.
Del RAC1, des del RAC1.
Està igual de ple. És més, va pujant el nivell, l'home.
Imagina't.
Toma, de regalo. De regalo te lo paso. Compañera.
Home, això,
un dels pagesos. Pagesos. Ui, que m'han aturat tot i no sé què. Està ple de fruiteries?
I tant.
N'hi ha més que mai de fruiteries?
I tant, i tant.
No n'hi ha hagut mai tantes.
I plenes, eh? Plenes, findal. És més, se'ls hi madura la fruita, se'ls hi madura allà.
Sí.
Se'ls hi podreix? I la venen a 1,25€ perquè...
Tots es diuen que és de proximitat. Sí o no?
A baix mateix.
Sí,
a baix de casa.
Quan l'agafes...
Més pròxim?
Més pròxim impossible, que l'estàs tocant amb el mestre de la pròpia mà. Oh, és que la globalització... Si no, passarem gana. No passarem gana. Collons, quan no hi havia globalització, passava... Als anys 50 no hi havia globalització. I passàvem gana.
Llavors, per què ens estan enganyant d'aquesta manera? Per què?
Perquè som tontos i els encanta.
Ens ho creiem.
Mira, el Xavi, això t'ho has apuntat tu. Xavi no és entrenador. Això és un altre engany. Entrena ell?
Es mentira todo. Vivía en Matri.
Claro. Entrena ell?
No entrena.
Ell dirigeix l'entrenament.
Exacte.
Però ell no entrena.
Exacte.
No? És com l'actor. Un actor és el que actua. Però el director no actua, no es diu actor. Es diu director. Seria ell seria el mirador de com entrenen. El mirador o el guia de com entrenen.
És que vostè és una eminència.
És que bàsicament és el que fan els entrenadors, dirigir un entrenament.
Exacte. Sí, i el director
és la definició d'entrenador.
Clar.
Sí, però dirigir, això li hem de donar al senyor. Director. Això li hem de donar la raó. El Xavi no entrena com un jugador.
Clar.
No.
Clar.
No
per tant, és director de l'entrenament.
Com el director de teatre, que no és actor.
Just.
No actua, no actua. Tots actuem una mica a la vida, eh? Esclar,
ja. Va, seguim amb més grans mentides. Què passaria si el 2020, en plena pandèmia, no ens haguessin explicat tota la veritat?
No és que no m'ho cregui, però poso en dubte el tema de com va sortir el Covid.
Home.
Poso en dubte, que he sentit moltes teories i llavors tampoc no... El relat més oficial crec que és el que va sortir a partir d'un mercat asiàtic. Però bueno, jo sí.
I la teva teoria quina és?
Jo... Que estudiem biomedicina.
Sí. Ah, estudieu biomedicina. Llavors, encara amb més criteri.
Principalment creuríem això. Tampoc descartaríem altres. Bueno, jo he escoltat que va sortir a partir d'un laboratori.
Amb quines intencions?
Bones, segur que no.
Tu pots crear un Covid?
Sí. De poder es pot. On modificacions genètiques que es pot fer a partir...
Fixa't. I amb quina finalitat es podria crear això?
Parlo de les farmacèutiques també, no?
Veus?
Per posar algunes enfermedades a la població, no? I que així hi hagi més venda de medicaments.
Estan...
Molta més coneixement al carrer del que ens pensem.
I tu no has investigat res de tot això? Tu no has investigat
res. I com vol que investigui?
Això, aquí fem entrevistes, que fa 50.000 entrevistes de 50.000 bestieses.
Sí, sí.
I no toques el que has de tocar.
Perquè està untat. Ell està untat.
Home.
Perdoni, hem entrevistat... Serà que no hem entrevistat experts, metges, científics?
No, has entrevistat els untats.
No, doctors de tota mena. Aquesta pregunta l'hem formulat per activa i per passiva i sempre han sentit que no es podia demostrar que això hagués sortit d'un laboratori de...
Un estudiant de biomedicina.
De Wuhan. Que no es podia demostrar. A posteriori han anat passant els anys i ara sembla que hi ha més proves que... Hi ha la hipòtesi de que sí.
No, la hipòtesi no.
No, però és que em fa gràcia...
Aquestes noies t'ho diuen.
No, perquè aquestes noies són estudiants, no?
Són estudiants de biomedicina.
Sí. Doncs és el que li estic dient.
I estan estudiant amb professors i professores titulats.
Home, doncs porta-les.
Amb experiència. I si fas l'entrevista amb
elles. Torno a repetir que ja vàrem entrevistar en el seu moment a un munt d'experts i doctors.
Ai, tu.
Tothom que em porta la contrària està untat, està apagat.
També és interessant veure com ens veuen des de fora. He parlat amb un noi que és armeni, és l'Artur.
Ui, què dius ara?
Ens estan enganyant aquí.
I què, el telèfon?
No, perquè ens diuen que aquí, a l'estat espanyol, que és un estat molt avançat, i ell diu que no, que ens estem quedant enrere dels països moderns.
Bueno, están mintiendo de por todos lados, tío. Y en mi pueblo hay un buen dicho. Dice que todos los políticos se van cambiando, pero todos la misma mierda en diferente váter.
Sí.
Venir, coger la silla para robar. Tienen todo vigilando para que...
¿Los no vigilan?
Se... Claro que los vigilan. A mí me saben perfectamente qué hago, a ti también te saben qué haces. Yo he estado en la feria en Qatar, en Dubai. Te digo una cosa así tal cual, ¿eh? Unos 50 años clavado, España está... retraso del mundo del árabes, como se llama, del desfiles de gays que hay siempre que estamos viendo, los gays que siempre
gays
salen en desfiles,
sí, ¿eh? Sí.
Entonces quieren avanzar, quieren borrar toda la historia. Hombre, a mí me da igual, si hay, no hay, me da igual, yo sé mi manera de la vida, que a mí no me gusta. El mundo hay dos tipos de humanos, mujeres y hombres. Eso tercera, cuarta que hay, no me interesa. Mejor gastar el tiempo en cosas normales.
I tant, te'n dones compte, eh? Han de venir de fora per posar una mica de seny amb tot això de les copes menstruals, de les lesbianes, dels gais.
No, veure, està confonent.
Lesbianes amb copes.
No barregem.
Això és per la menstruació. I el desfile, les dones.
Ho ha dit en Armeni, eh?
La tendència sexual de cadascú que és lliure.
Tu perquè ets com la Colau.
Això de la copa menstrual, aviam, per què no un got? Perquè què heu de celebrar? Aviam.
Va, Clàudia...
Us han de dir d'Armènia. De fora vingueren, les veritats ens digueren.
Ara, Clàudia i Beth, unes noies que passaven per aquí prop de la ràdio, i elles també tenen les seves teories.
Pues les culpes, perquè si passa alguna cosa, pues, sobre qui recau això, pues, potser s'enganyen per tenir com un millor paper davant la societat.
Jo crec que el calentament global, o sigui, pel que he estudiat, sempre hi ha hagut canvis en les temperatures i el que ens diuen ara sempre ha passat.
Estàs estudiant això?
Sí, dintre de cap, és a dir, m'han explicat que sempre han hagut variacions de pujades i baixades de temperatura i ara estem pues, en una pujada, però que no és tan, vull dir...
Que el canvi climàtic no existeix o no existeix tant com ens volen vendre? No.
Sí, com ens volen vendre. I al final sí que hi ha un canvi climàtic, però ens estan pintant com molt malament.
Claro.
Quan sempre ha passat durant tota la història de la humanitat. Però ens estan pintant com si no mai hagués passat o res. Sí, sí que ha passat. Han hagut sequeres i també...
Els romans amb minifalda anaven.
Tu creus en el canvi climàtic?
Sí que hi ha un canvi climàtic, però tot el que ens estan fent creure que hem de fer respecte a això, doncs no és vàlid, per dir-ho d'una forma.
I també eren estudiants de biologia, en aquest cas.
Fixeu-vos que dones estudiants que posen... que dubten, per exemple, de les versions més oficials, com pot ser la Covid, o com pot ser el canvi climàtic.
Sí, això és el que diuen elles.
Parlem d'estudiants, eh?
Estudiants, en aquest cas, de biologia.
Como Ana Obregón, que bióloga.
I mira, acabem amb el Josep, que ell... M'agrada la seva teoria.
Sí.
Ell creu que no ens menteixen, però que gestionen diferent la veritat.
Jo crec que ens diuen la veritat de manera dosificada. Per exemple, el canvi climàtic, la situació és molt més greu de la que és, simplement ho van dosificant amb petites entregues, però jo crec que és més seriós del que sembla, no?
És més seriós.
La situació econòmica segurament també és més fumuda. Jo crec que més que mentir o ens donen la veritat de manera dosificada, controlada,
per
mantenir una estabilitat i una pau social i mantenir-nos enganyats. Però jo no crec en una mentida concreta. La de l'11M va ser una mentida, una manipulació barroera, com s'ha vist, però va ser molt puntual, amb un objectiu molt concret. No? Jo crec que més aviat és això, que, no ens, que ens donen la realitat amb píndoles petites, perquè
els anem
assimilant. Per fàcil.
El canvi climàtic és més fort. I això, hi hauria un pànic a la població.
Sí,
la gent
hauria
de cridar, i no crideu, home.
Però quin comentari és?
Sí. Com ha dit això, perdoni?
La gent comença a xisclar.
Sí. Però xiscles d'aquí,
que sentirien... Sentirien, des de la lluna, que sents un planeta que tothom xiscla. No és seriós.
No.
Marc Bala.
Digue'm.
Moltíssimes gràcies. En dos minuts entrem en matèria amb el que està generant molta polèmica a partir d'un documental que s'estrenarà el 18 de març a Movistar Plus, que explica la història de la Macarena, la cançó de la...
És un remix, això, no?
Doncs aquest documental no deixarà indiferent, i és més, a Los del Río se'ls estan generant, se'ls estan recreant els problemes com allò dels pans i els peixos. Entrem en matèria en dos minuts.
Versió RAC1.
Ei, què tal? Soc l'Arturo Valls i fa una estona estava atabaladíssim perquè avui estic molt enredat. Però ha sigut prendre'm un Colacao... i ara tot em sap millor. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Pensa en Legalitas per l'assessorament jurídic del teu negoci. I pel servei de gestoria, també. Descobreix el nostre servei global per a empreses. 900-1608. Legalitas. Que res no t'aturi.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero, el 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant, descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Quilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Quilòmetre Zero.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. El divendres 8 de març, en directe d'una a dues al migdia, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones.
Conversarem amb dones preses per saber com és la seva vida a la presó, com conviven, com concilien o com es preparen per tornar a viure en llibertat.
El divendres 8 de març, a la una del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, Bat Ras. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Hala tu cuerpo pa' alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo pa' alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo pa' alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo pa' alegría Macarena, Macarena.
És una de les cançons més cantades i ballades al món. És la Macarena de los del Río. L'ha arribat a ballar fins i tot Barack Obama, Bill Clinton. Una cançó que és un himne internacional.
I fins i tot es fa reanimació cardiorrespiratòria.
Exacte, exacte. I just en el seu aniversari, doncs, coincidint amb un documental que s'estrenarà el 18 de març a Movistar Plus, doncs han sorgit, per variar, problemes per Los del Río, que no és la primera vegada. Recordem que van invertir en el seu dia gran part dels beneficis de la Macarena amb el Fòrum Filatélico. Varen perdre tota aquella inversió. Són gent que realment tenen ull per les inversions. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Estem parlant de 30 anys d'aquesta cançó. Estem parlant que pot arribar a generar o haver generat 60 milions d'euros de benefici.
60 milions.
60 milions d'euros. Són xifres que es treballen, i d'aquests 60 milions d'euros...
Però totes han anat a parar a Los del Río?
En principi sí, però hi ha gent que creu que com que Los del Río podrien no ser els autors originals de la Macarena, doncs podria haver-hi gent que hauria demanat poder tenir beneficis d'aquests 60 milions d'euros. Ho està demanant tot tipus de gent. Alguns una mica justificat, altres no tan justificat, ara ho escoltarem. La pregunta és, ells són realment autors d'aquesta cançó que els ha fet multimilionaris? La resposta ràpida és que...
Que sí.
No se sap.
Com que no?
No se sap. Avui hem tingut accés a un documental que s'estrenarà, com deies, el 18 de març a Movistar Plus, on s'expliquen els problemes que té el duet sevillà per defensar que són els autors de la cançó i que, per tant, poden continuar ingressant. Ja us avanço que hi ha gent que creu que d'aquí en pot treure calés. Però per què creuen que Los del Río no són els compositors originals i que han plagiat el tema? Això us ho expliquem de seguida, però abans us hem preguntat amb quina cançó es fa més el ridícul a l'hora de ballar-la. I una de les opcions és la Macarena, per exemple. Macarena, Macarena. Com portem la cosa?
Passaven coses que no estaven previstes.
Doncs tenim quatre...
Tenim quatre opcions. Sí,
estem amb l'enquesta, Alujas. Estem amb l'enquesta.
Tenim quatre opcions, sí, en aquesta enquesta, que són quatre cançons, a quina més maca, que totes es ballen a les bodes. Vull dir que no n'hi ha cap que s'escapi. Mire, per exemple, com deia el Marc, la Macarena, que ja la tenim molt sentida. Tenim un clàssic que és Paquito el Chocolatero.
Home, Paquito el Chocolatero. Jo he votat Paquito el Chocolatero.
A bailar con Paquito el Chocolatero.
Perquè aquests ells van acompanyats, si us recordeu, amb un cop de malucs, com de... com us diria jo? Molt sexualitzats, d'empotrador.
Endavant.
Sí, endavant, endarrere. I és lamentable. Si fa malament, és lamentable.
Però aquesta és la versió...
d'aquí en Àfrica.
Sí.
La que t'agrada a tu, Toni, que sempre t'agrada ballar-la, que és Los Pajaritos.
Los Pajaritos.
Aquesta, bueno, també... mira, ara. Pajaritos
a bailar. L'última en ballar-la. John Travolta.
Sí, senyor. Cobrant,
John Travolta, que ha passat de ballar aquella peça de Pulp Fiction a Los Pajaritos.
I la que li agrada al senyor Marcelí, que és El baile del goril·la.
Home, aquí no hi ha més que el moment que ve ara.
Soy una rumbera.
Sí.
Quan ella crida Soy una rumbera, allí es comença a trencar.
Però no és aquesta cançó, eh?
Però la coreografia del goril·la és el u que fas de goril·la.
Però aquella és Soy una rumbera. És aquesta?
Sí.
No sabia que era la mateixa cançó.
És un dos per un, jo creia que era una altra cançó.
Soy una rumbera, vamos a bailar. Aquí es trenquen els vidres que tens aquí a casa.
Doncs és aquesta la guanyadora absoluta, sí, d'amb quina cançó es fa més el ridícul a l'hora de ballar-la, amb un 40,7. Atenció, mira.
No recordava o no sabia que era la mateixa cançó aquesta que El baile de la...
M'he quedat paradíssim, crec,
que... El baile del goril·la.
És que fas un dos per un amb aquestes cançons.
I tant. Pot doncs gairebé la meitat de la gent que ha escrit ha votat aquesta, però sí que va molt al darrere, li està gairebé fregant, amb un 38,6 Los Pajaritos.
Oh, que meravella.
Baixa bastant a un 14,3 Paquito el Chocolatero i, escolta, la Macarena, no?, i un 6,4,
Per tant, això vol dir que la gent li encanta ballar-la.
Sí. Molt.
Bueno, si us sembla, tornem a la Macarena.
Tornem a la Macarena.
A la Macarena. I els dubtes...
Vinga, Lucas, posa la Macarena.
I els dubtes... Ja us he avisat que teníem les pitjors versions que hem trobat.
N'hi ha de gatets, també, o no?
No precipitis, Lucas, no ho cremis tot. Espera't. Dic, parlem de la Macarena i els dubtes que planteja en el documental.
Passaven coses que no estaven previstes.
Nuestro abogado nos llama a nosotros. Nos van a cerrar el estudio, van a cerrar la música, nos van a quemar todo. No, David, calm down. ¿Qué pasó?
Te voy a contar la historia completa de eso.
Todo el mundo había creado el baile, todo el mundo había creado la canción.
¿Quién fue el creador de ese baile?
Es un misterio.
Lo primero le dije, esto le faltó un baile.
Eso es mentira. Hay tantas leyendas alrededor de un éxito tan grande.
¿Qué es lo que dicen? El éxito tiene mil dueños y el fracaso ninguno.
Ja ho diuen, hay muchas mentiras. En parlarem amb l'Alejandro Marzoa, que és el director del documental Macarena. Alejandro, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bueno, vamos con el primer lío, que es... Esa canción no siempre ha tenido el mismo nombre de mujer, ¿no? Eso me ha dejado un poco con la cabeza rota.
No, lo único diferente gente quizás sí que la ha nombrado, pero...
Magdalena, ellos, ¿no? Leí que se llamaba.
Bueno, es la mujer en la que está inspirada, según ellos, pero el nombre que le pusieron desde un principio era Macarena. Lo que sí que ellos te cuentan, que en la canción al principio nombraban Magdalena, pero esto el mismo día que la crean allí en Venezuela, que decían Magdalena, pero que termina siendo Macarena. Pero el título, que yo sepa, por lo que hemos investigado, siempre ha sido Macarena.
La canción creo que se hizo rápida, ¿no? No fue un proceso de I más D para conseguir ese super éxito.
Bueno, eso parece, en una fiesta, es lo que ellos cuentan, y que allí la improvisaron con una bailarina que salió a bailar, Diana Patricia, la Magdalena, y que allí la crean, y según dicen... Estoy contando muchas cosas y hay que ver el documental.
Claro, sí.
Según dicen Según dicen, ellos se retiran después al hotel y allí terminan de, pues esto, de escribirla y de rematarla. O sea que sí, es que casi cuestión de, según ellos, de una noche, de una fiesta.
Vamos a hacer un repaso, ya aviso que bastante freak, de la gente que está reclamando dinero de estos supuestos 60 millones que ha generado la Macarena en todos esos años. La primera la has mencionado, Diana Patricia Cubillán. ¿Esta quién es?
Pues se supone que es la inspiración. Que es una bailarina que en la fiesta en la que ellos están y crean la canción, sale a bailar y ellos improvisando se la dedican.
Por lo tanto, ella sería Macarena y por lo tanto ella se ve en el derecho de decir, bueno, es que la canción va sobre mí, yo quiero ingresar también.
Sí, hay mucha gente, como bien dices, nosotros hicimos como un rastreo, ¿no?, de pues esto, de toda la gente que creemos que está implicada y que tiene algo que contar o algo que ha aportado a la canción. Y en este caso, pues sí, Diana Patricia cree que como ella es la musa, pues parte del pastel le debe corresponder.
Bueno, aquí, no sé, podríamos darle vueltas, porque si es la inspiración, a lo mejor sí que, bueno, se merecería algo. También hay otro nombre, hablando ya de bailarines, que es Mia Frie. ¿Quién es esta chica?
Pues mira, es la coreógrafa que en teoría perfecciona el baile que todos conocemos y que todos bailamos. Es una coreógrafa que de hecho estuvo de gira también con ellos, y sale en el famoso videoclip, y se supone que es la coreógrafa que ayuda, pues esto, a perfeccionar esa coreografía. Pero es que, lo de la coreo trae tela también. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde se crea? ¿Quién es el verdadero autor? Ellos llegan a decir, a una de nuestras preguntas, ellos responden, la creó Dios, la coreografía.
Muy listos. Y Dios no cobra por derechos de autor. Vamos a escuchar un fragmento del documental cuando se habla de la bailarina.
Nos acompañó a varios países cuando hacíamos las giras promocionales y hacía de alguna manera la parte de la voz de la chica en inglés de Macarena.
Tenemos que hacer, atar sitio, y siempre había que esperarla.
Sí, sí, porque...
porque ella era la diva.
Ellos la ponen un poco como una aprovechada, ¿no?
Muy bien, no la dejan.
Como la diva, ¿no? No sale muy bien parada, Alejandro.
Bueno, ella sabe defenderse también. Entonces, nada, no hay problema.
Vale, vamos aquí a la cuestión. ¿Quién es Seju Monzón?
Pues mira, Seju es un cantante. Eran conocidos por Saca el Whisky Chelly, el grupo se llamaba Desmadre 75.
Sí. Saca el Whisky Chelly.
Sí, ya lo recuerdo. Sí.
Y bueno, tienen una canción que podríamos decir que puede llegar a tener similitudes pues con la Macarena.
Vamos a ver qué similitudes, porque ahí en el documental queda planteado. Y yo invito a nuestros oyentes que hagan su propio juicio sobre lo que nos atañe.
Nosotros en el mes de mayo, abril-mayo del 75, grabamos el Saca el Whisky Chelly para el personal, pero hacía falta una cara B, concretamente. Y entonces ahí fue donde nosotros teníamos una canción que se llamaba Tengo una pena que me consume.
Tengo una pena que me consume, y es que unos fumen y yo no fume.
El estribillo de esa canción... bueno, pues es por lo que estamos aquí.
Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera.
Alejandro, ¿no hay más preguntas? ¿O si hay más preguntas? No sé, ¿qué opinas? Vamos, aquí yo lo veo clarísimo.
Bueno, mira, a nosotros también en todo este proceso de investigación y de documentación, claro, llegamos pues a estos hallazgos y también los primeros sorprendidos somos nosotros, pero bueno, hay un análisis, hay una explicación, como digo en el documental, lo bueno es que todos los protagonistas tienen voz y todos pues se pueden defender y todos pueden opinar. A simple vista o a simple oída, mejor dicho, pues bueno, sí que hay similitudes, ¿no? Pero quizás deberíamos, que es algo que analiza también el documental, remontarnos un poco a los orígenes de todas las canciones. Bueno, para ello también en el documental ahí le damos voz a musicólogos, sí, a expertos, ¿no?, que te ayudan pues esto a pues bueno, a llegar a ciertas conclusiones que a lo mejor nosotros ya de entrada vemos como muy exageradas, pero sí, en este caso yo la escucho y veo que se parecen, sí.
No me digas más. Fernando Barrera, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola,
buenas
Alejandro.
Tardes,
hola, Fernando, qué alegría.
Fernando Barrera es musicòleg y profesor de la Universidad de Cádiz. Y atención, porque has estado estudiando durante 7 años la Macarena. ¿Qué pasa en la universidad, Fernando? ¿No hay más trabajo o qué?
Bueno, vamos por partes. A ver, lo primero es que no pertenezco al grupo de las personas que reclaman ningún tipo de contraprestación por la Macarena.
Vale.
Segundo, importante, 7 años en exclusiva no me he dedicado a esto, ¿vale? He estado estudiando durante un lapso de 7 años, pero realmente, bueno, aparte de eso también damos clases y tenemos otras investigaciones en curso.
Vale.
Y luego sobre la importancia, o sea, el hecho de centrarnos en esta canción, la pregunta es por qué nadie antes se había centrado antes en el estudio de esta canción, que probablemente es de las más importantes de la historia de nuestra música. O sea que... Eso era sorprendente.
¿Y la respuesta de si Desmadre 75 y con ese tema que hemos escuchado es plagio? ¿Tú qué me dirías?
Pues, a ver, esa no es una respuesta de sí o no, sino que requiere a lo mejor quizá un poco más de requiere algunos matices. Por ejemplo, el primero que tenemos que tener claro es el concepto de intertextualidad, que se dice que siempre cualquier texto, es decir, cualquier creación, es un mosaico de creaciones preexistentes. Entonces es inevitable que algo que hagamos hoy en día no se parezca a algo que ya existía antes. Esa es la primera idea que tiene claro. Y lo único que sí que es cierto, como ya adelantaba Alejandro, es que si bien es cierto que, bueno, yo para la investigación hecha de la que hablaba, hice una página web porque no me cabía todo en el artículo, así que hicimos una página web complementaria que se llama emacarena.com, por si alguien quiere visitarla.
¿Sí?
Y ahí tenemos algunas de las muchas, bueno, una selección de las muchas referencias anteriores a Macarena que poseían una melodía que se pareciera o que tuviera elementos comunes con Macarena. De todas ellas hay una en exclusiva, que es la que estábamos hablando de Desmadre 75, esta de Tengo una pena, que sí que muestra un pequeño fragmento literal, que es cuando dice lo de Micaela, y ellos... Y
eso es clavado.
Una parte de esa parte. Pero un detalle importante es que la que pegó el pelotazo en Estados Unidos, esa parte ya no la tiene. Ah. O sea, esta sale la versión del año 93. Después esa versión se modifica muchísimo y la que ve la luz en el año 95, que pega el pelotazo en el año 96, esa parte no la tiene. Y a su vez, otro detalle importante es que si bien es cierto que los del Río citan ahí o hacen un pequeño guiño a De Madre 75, a su vez De Madre 75 en esa canción fusilan también otra creación preexistente, que es una canción popular, que es donde se dice la canción está la letra de una sardina, dos sardinas, ¿no? Que bueno, dependiendo de la región en la que se cante, pues va variando un poco la letra, pero todo el mundo sabe a qué canción me refiero. Y esta también aparece en la canción de Madre 75, por eso digo que es que...
O sea, que el hilo de Twitter sería canción popular de la sardina... Desmadre 75 le coge algo, Iván y los del Río rematan. ¿Sería este el hilo?
Si fuéramos atrás en el tiempo, es que a su vez la canción popular viene de otras canciones populares preexistentes.
Vaya.
Es que la pregunta es dónde ponemos el punto de inicio y el de fin, pues ya veremos a dónde llega.
Vale, vale. Para que una canción no sea plagio, Fernando, ¿qué se tiene que variar? Porque ahora monto aquí mi propia Macarena y en 30 años hago 60 kilos y ya me habéis visto, ya me voy ya por la puerta. ¿Qué se tiene que cambiar?
A ver, lo primero es que yo no soy especialista en cuestiones jurídicas, con lo cual quizá no sea la mejor persona para decir legalmente lo que se considera plagio y no. Sé que, o hasta donde sé, cada caso aquí en nuestro país se estudia de una manera individualizada. Se suele llevar a un especialista, un musicólogo, el que hace el análisis y considera cuánto hay de intención en hecho, cuánto no hay, etcétera. En otros países no es así. En otros países, si hay un fragmento literal, ya directamente es plagio. Uh-huh. Pero aquí no, aquí cada caso se estudia de manera individual y habría que ver en ese caso qué porcentaje es el que valoramos como que conforme la obra, no. Importante, ya lo que decíamos, que de todas formas, el que pega el pelotazo, ese fragmento literal ni siquiera lo tiene.
Ahora,
y,
sí.
Sí, perdón.
No digo,
sí,
ahora hablaremos de esta versión norteamericana. Fernando, como regalo, nuestro técnico, ya que eres musicólogo, te ha preparado las peores versiones de la Macarena para que veas un poco hasta dónde ha llegado tirando abajo el fenómeno. Alujas, venga.
Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, my good and I.
Fernando, ¿tienes suficiente o...? Calla, con flauta.
Ojo, que habéis metido la de tiga y la de gente de zona, que son palabras mayores, ¿eh?
Te queda estudio para 7 años más, ¿eh? Creo, con tantas versiones. Fernando, muchas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Adiós, buen Fernando, día. Gracias. Adiós. No tenéis paciencia, ¿eh? Pasar 7 años. Ahora me va.
Era el senyor Masclans, ¿no?
Sí. Bueno, continuamos con Alejandro. Alejandro, vamos con otro nombre que también busca una parte del pastel. Aquí la historia se complica porque nos vamos hacia Miami para hablar de Carlos de Llarza y un remix con voz femenina de la Macarena, que es este que vamos a escuchar. Aquí estos señores que estamos escuchando dicen ser